Xavi Viles, molt bon dia i salut.
Hola, Sílvia, i hola a tothom. Què tal?
Contenta de retrobar-nos al de vinyes i vins. I avui, Xavi, ens portes un àpat molt especial, el dinar sí. De la jura de constitució de la princesa Leonor, i ens descobriràs quins vins i quins escumosos van beure.
Ah, exacte. I, bueno, quins plats, també. Diré els plats i diré amb què van maridar. Després veurem si va maridar bé o no la cosa. Coses curioses, també, d'aquests vins seleccionats. I després farem un petit salt, també, ja que parlem de coses així molt de pel·lícula, no?
Sí, de fades, de conte de fades.
Exacte. Amb pel·lícules on el vi en algun moment hi hagi sigut protagonista o alguna escena molt marcada per un moment de vi.
Fantàstic. Doncs comencem al Palau Reial. La princesa Leonor ja ha fet la jura de la Constitució i tots els convidats seuen a taula, mengen, brinden...
De fet, un dels moments més... Jo allò que he vist més, després per xarxes, per Twitters o per llocs... aquell moment on la Leonor fa el sorbo amb la copa de cava, no?
Fa una ganyota, sí o no? Sembla que no li agradi.
Sí, sembla que... No sé si és que no li agrada o és que estava tan pendent de tanta gent allà i de tantes mirades que potser... És curiós, aquest moment. És interessant.
I què veu?
Mira, veu un escumós en aquell moment. Ara jo he parlat de cava, però és un clàssic penedès. Ara ho direm perquè és un Nata Roca, per tant és una bodega que aquí al Penedès la coneixem perfectament. També em crida l'atenció a mi la copa. No sé si us vau fixar, doncs, la copa, que és aquestes que justament jo dic que no m'acaben d'agradar, que són aquestes copes de flauta. No és ben bé flauta, és una cosa rara, la copa amb la que serveixen. Però bé, al final no deixa de ser el tiro llarg aquest d'estil flauta,
sí.
Que tant odio, no sé si és la paraula, però perquè m'entengueu, que per tastar ni per veure és la millor copa, ni molt menys.
Però és fantàstic que hi hagués un clàssic penedès en aquesta copa,
sí.
Aquest Ate Roca Brut.
Això sí, no, vull dir, no, però em va cridar l'atenció aquest moment de la copa, que tant ella com la seva mare, no, fan una cosa rara, unes senyes rares, no, i la copa, que em va cridar l'atenció. Però sí, evidentment, a dins hi havia un penedès, no, i a més hi havia un clàssic penedès, i a més elaborat amb les varietats més clàssiques d'aquí, la nostra regió. O sigui que bé, està bé.
Molt bé. Molt bé.
Després, una altra de les coses que em crida l'atenció és que hi ha tres vins en aquest àpat. Els tres vins, bueno, un és un gallec, el vi blanc, val? Ja us podeu imaginar cap on van els tiros. El vi negre, doncs, és un Ribera del Duero, no podia ser quasi bé d'una altra manera, hauria pogut ser un Rioja, no? Aquí segurament hi va haver una batalla important per quin era dels dos. I, per últim, hi ha les bombolles d'aquí al Penedès. Lo curiós d'aquests vins, perquè ara sembla, ostres, aquest tipus d'actes o d'àpats, sembla que això hagi de ser de vins molt cars, no? O, bueno, aquesta és la idea que potser, si algú sense tenir cap informació, et diria, no? Doncs tots estan per sota dels 25 euros. I ara veureu que, bé, inclús a uns preus molt, molt assequibles. O sigui que és interessant, també, aquesta percepció del preu, no?
Suposo que és la voluntat de demostrar que la monarquia és diferent,
suposo.
No? I d'acostar-se al poble, entre cometes.
Suposo, aquesta és un... Bueno, això ja ho deixo per qui vulgui
treure... Els monàrquics.
Conclusions, exacte. Bueno, la festa eren unes 150 persones, per tant, suposo que hi havia unes quantes ampolles de tant de vi com de clàssic. I bé, caldria repassar els tres plats, no? Potser per veure si després van fer una bona selecció de vins.
Aviam si van maridar bé.
Sí. Tres plats amb tres vins. Mira, molt fàcil. Primer, un consomer de polarda amb picada de bolets i brots tendres. Això va amb el vi blanc, val, de Galícia. Ara explicaré exactament quin és. És un Rías Baixas, és un albariño. El segon plat és molls amb sofregit de tomata i suc de safrà. Aquest aniria amb el vi negre. En aquest cas, un Ribera del Duero, que és l'Arfaga Criança, del 2020. Per tant, un vi tampoc de molta llarga criança. Al final, també és uns àpats que busques agradar una mica a tothom, no? I posar coses molt especials potser també et restarien, eh? Això també Això també és una cosa important, crec que tenir en compte qui hagi fet la selecció de vins, perquè imagina que poses coses o amb molta fusta o molt especials, no? Potser no agraden a tothom. I per últim, el postre és una mousse de xocolata negra amb oli d'oliva, gelatina de brandi i sopa de cacauets. Doncs això va amb les comuns, vale? Amb la Terroca Brut Reserva, que és un clàssic penedès de Terroca. Funcionen o no funcionen? Doncs potser tinc els meus dubtes, jo.
Què dius? Ah, sí?
Bueno, justament, per mi el cava és un producte que sempre ho he dit moltes vegades aquí, Sílvia, que per les postres no sé si és la millor opció, però és veritat que han ficat un brut. És a dir, ara ho critico una mica, però després també dono el per què, no? Un brut reserva amb aquestes notes una miqueta més evolucionades, per tant, la xocolata, vale. La gelatina de brandy, no ho sé, potser és un pèl massa potent. La sopa de cacauets, el cacauet també és un aliment que marca molt en boca. Bueno, aquest reserva hauríem d'haver vist si ho va aguantar bé o no. Poso en dubte, eh? No dic que potser hagi quedat la mar de bé, eh? La resta, doncs bé, al principi doncs amb un vi blanc, un albariño, al final normalment aquest tipus de vins també són molt bons vins gastronòmics, no acostumen a fallar, són vins amb bona acidesa, netegen bé la boca, al final hi teníem aquest consomé i neteja bé la boca, cap problema, es diu As de Voltes, que és un 2022, un vi jove, un albariño, al final. Amb això també, doncs bé, aquí també, si us hi fixeu, han fet des de Galícia, passant per Ribera i acabant a Catalunya, no? Com una línia diagonal,
sí.
Passant molt de oest a est, no? Deixant-se algunes zones d'Espanya, evidentment, com més al sud d'Espanya, però bueno, han volgut fer potser aquesta línia una mica per marcar tot Espanya. Dic jo, eh? No ho sé.
Sí, segur que tot està pensat al mil·límetre.
Tot està pensat, oi?
I tant. Sí.
Doncs bé, em sembla molt, molt correcte, o sigui que la veritat, per exemple, l'albariño aquest que us deia, no? Que és de Ries Baixes, de la Vall del Salnès, unes voltes 2022, 9,75 a botiga. És un preu molt correcte per un albariño, de fet.
I tant.
Els albariños són bastant cars. L'Arzuaga Crianza, que és aquest cas sí que és un criança marcat per Ribera de Duero, és un 2020, que és un tempranillo, cabernet i merlot, un cupatge clàssic que podria ser, una mica més afrancesat, però un cupatge bastant clàssic, està per 22,90, aquesta ampolla. Bé, un Ribera de Duero amb cert nom, està bé, i a més el vi principal, no?, de l'àpat.
I la Terroca, quan costa?
I la Terroca, que té aquesta reserva d'uns 18 mesos de criança, que és macabeu, xarel·lo parellada, vale? Per tant, mètode tradicional, varietats supertradicionals, uns 15 euros.
Tot bé. Molt apanyadet.
Sí, tot molt bé, em sembla a mi. És a dir, intentava posar algun pero, eh? Però em sembla tot una bona selecció. Perquè no ens ho podríem demanar a qualsevol persona de carrer, no?, aquests vins. Seguríssim, vaja.
I tant. Però, com deia, això està pensat, eh, Xavi? Dissenyat al mil·límetre.
Segur. Això ja no ho sé, no m'hi vull posar, però l'anàlisi fa acabar de treure aquesta conclusió, no? Que sembla que és un àpat molt, molt normal, diguéssim. Qui no ha demanat un albariño per 10 euros, de fet, inclús em sembla barato, vaja a dir... Uh-huh. Bones comors per 15 euros, em sembla lo lògic, i bueno, després agafes un vi negre una mica més de criança, doncs 20 i pico euros, sembla correcte.
El negre és el que pica més.
Sí, però al final també va a la línia, és un preu correcte, eh, per aquest tipus de vi, o sigui que em sembla, i a més buscant una bodega, coneguda, clàssica, que tingui nom també.
Si haguessis de posar nota al sommelier que s'ha encarregat de la tria dels vins, quina nota li poses?
Pues, em sembla un 8, a mi em sembla quasi superbé, o sigui,
sí?
Que ha mirat molt bé els preus, ha mirat bé les zones d'Espanya, de fet són zones que estan de moda, podríem dir, Galícia està molt de moda, Ribera del Duero, que també potser treu inclús més el cap que Rioja... I bueno, després per contentar, suposo, Catalunya i posar un escumós, que evidentment no n'havia de ser també, és que si no també... Llavors ho hauria criticat una mica més, eh?
Clar, hagués estat lleig agafar un escumós, un sí, cava que no fos fora, català.
Exacte. Per tant, em sembla molt, molt bé. Inclús et vaig a dir que l'Albariño em sembla inclús molt, molt normalet. Podria encara haver pujat una miqueta més, tu, no sé. 2 o 3 euros més i trobes un Albariño amb una miqueta més de volum, però bueno.
Ja, però segur que la família reial va donar unes coordenades molt clares i jo penso que tenen aquestes ganes de mostrar que són diferents, que són normals, i aquest acostament, no?, amb la princesa jove. I segur que aquí el preu influïa en la tria.
Segur. Però em sembla molt bé, notable, excel·lent.
I d'aquest àpat, d'aquesta cerimònia reial, passem al cine.
Això mateix. No sé si l'enllaç és del tot... Però, bueno, dic, va, per fer coses així extraordinàries. Bueno, moments, no?, o tipus de vins que han sortit en algunes pel·lícules molt clàssiques. I bé, tots segurament les que parlaré pràcticament ho coneixereu, i com no, probablement una de les històries amb més anys de relació, no?, entre un agent secret, un protagonista típic d'unes pel·lícules que hem vist tots, i un xampany, és la història més llarga, segurament més de 40 anys fent aquesta relació.
James Bond. 007.
Entre James Bond, i jo no sé si ara digués quin és el xampany que veu, quanta gent me'l diria, però, bueno, és Bollinger, que jo crec que és una casa molt coneguda. De fet, Bollinger, cada vegada que James Bond treu una pel·lícula, treu una edició limitada d'un xampany, vale, seu, que s'esgota tot i que és més car, i, bueno, aquestes històries de màrqueting. Però és una de les relacions més llargues entre el cine i una marca de xampany. De fet, 25 pel·lícules. Ha sortit Bollinger a les pel·lícules de James Bond. Fins a 25 vegades.
I el preu, Xavi, no és tan ajustadet com els vins de la cerimònia de la Leonor,
No. Aquí sí que no, eh? Bueno, el preu per sortir a la pel·lícula no el sé. Aquest ja... Perquè això deu ser un patrocini, suposo. Que també deu ser alt, i el preu del Bollinger, evidentment, no és alt. El que passa que d'aquestes 25 pel·lícules han sortit diferents Bollingers. Clar, la marca Bollinger té diferents escumosos, no?, i que van des del més barat, que val uns 40 euros, el més, el Bollinger més senzillet, fins a ser que han sortit anyades molt concretes, el 2007, algun Bollinger especial, que ja se'n van a vora 200 euros, clar. O sigui que han sortit diferents games de Bollinger, però no és el mateix que el que parlàvem fins ara, eh?
No, però en tot cas han forjat aquesta llarga col·laboració,
espectacular,
no?
Espectacular, sí, espectacular. 40 anys, 25 pel·lícules... Bueno, crec que és un clàssic veure el James Bond prenent una copa de xampany. No sé si la imatge de Bollinger surt molt a primer pla o no, ara en algunes potser més que altres, però bueno, és una relació que tothom la coneix, no?
Alguna altra relació després, especial?
Sí, n'hi ha algunes altres. Després, abans de marxar del James Bond, hi ha un moment molt concret que em va fer molta gràcia, que és el Des de Rússia a Con Amor, no?, a una de les pel·lícules de James Bond. Hi ha un moment molt curiós que estan en un vagó de tren. Jo aquest moment ara tampoc no el puc detallar moltíssim, eh? Però sé que està contra l'organització criminal que es diu Spectre, no? És la pel·lícula Des de Rússia on amor, Spectre. Estan el dolent i el James Bond en un vagó de tren i es troben en un moment on estan fent aquests vagons que tenen servei de restaurant. Se senten els dos al servei de restaurant i hi ha un moment que el James Bond es dona compte de que és l'enemic amb el que està fent l'àpat, no? I li diu una frase supermítica que diu: havies demanat vi negre amb un peix. Això havia de fer-me sospitar.
Que és
que el James Bond... Exacte. James Bond va demanar un vi blanc amb el peix i el seu enemic, no?, el seu rival, havia demanat un vi negre. I després, quan descobreix que és la persona contra qui al final ha d'anar a eliminar, suposo, doncs li diu això: vi negre amb peix, m'havia d'haver fet sospitar.
No ets dels bons.
Exacte, una història xula, aquest moment. I després hi ha una altra pel·lícula, aquí ja marxo, eh? Aníbal Lecter, bé, El silenci de los corderos, probablement doncs, tothom l'hagi pogut veure, aquesta pel·lícula. Més que aquí hi hagi una relació molt estreta amb la pel·lícula, sí que hi ha un moment que l'Anthony Hopkins, no?, que és el protagonista d'Hannibal Lecter, diu una frase molt mítica, que és uno de los censos intentó hacerme una encuesta, me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Chianti és un dels grans vins de la Toscana, dels més famosos i més cars de vins de la Toscana d'Itàlia. I fa aquest final, no? Sí, que es menjava el hígado acompañado de habas y con un buen Chianti.
I fetge i Chianti mariden bé, Xavi?
Clar, el hígado, no sé quin de qui era, aquest hígado, o de què era.
Humà, no?
Exacte. Llavors, no ho sé. Si fos d'algun animal, doncs potser, per què no? Sí, el Chianti és un vi molt perfilat, amb bon alcohol, molt perfilat, potent, però són vins que acompanyen la carn, sí, sens dubte. O sigui que probablement l'acompanyava bé, l'Anthony Hopkins.
Vins de pel·lícula, com de pel·lícula va ser aquesta cerimònia i aquest àpat reial amb la Leonor com a protagonista. Xavi Viles, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment a tothom, adéu.